Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. En aquesta ocasió tractarem d'un dels enigmes del nostre univers i actualment en estudi pels científics, els raigs còsmics. Parlarem de què es componen i dels efectes produïts per aquests raigs al nostre planeta, de com es van descobrir i parlarem de les diferents hipòtesis sobre la seva procedència. Els raigs còsmics, un enigma molt energètic. Els raigs còsmics són partícules procedents de l'espai exterior, bàsicament protons i nuclis atòmics, i bombardegen constantment la Terra des de totes les direccions. Algunes d'aquestes partícules són més energètiques que qualsevol altra partícula observada en la natura. Els raigs còsmics ultraenergètics viatgen a una velocitat propera a la de la llum i tenen centenars de milions de vegades més energia que les partícules produïdes en els acceleradors de partícules. Els raigs còsmics, després d'un llarg viatge cap al nostre planeta, es situen en òrbita al voltant de la Terra del seu camp magnètic. Aquesta es troba en dues zones o cinturons, un dins i un altre fora de 2,8 radis terrestres sobre l'equador, amb més intensitat a la zona exterior. Els raigs còsmics són originats fora del sistema solar i les seves fonts i processos no estan ben establerts. Aquesta radiació d'alta energia penetra en el sistema solar i part d'aquesta arriba a la superfície terrestre prenent el nom de raigs còsmics primaris o radiació còsmica galàctica primària. Quan aquesta radiació ingressa a l'atmosfera terrestre, interactua amb els nuclis dels àtoms atmosfèrics, originant després de les subsegüents col·lisions, produint-se d'altres partícules subatòmiques, principalment protons i neutrons, i en menor quantitat electrons, mesons i fotons, entre d'altres partícules. Això se li denomina radiació còsmica secundària. D'aquesta manera es produeix un efecte cascada o multiplicador. Aquests dos tipus de radiacions, primària i secundària, arriben a la superfície terrestre donant lloc a dosis de radiació a través d'irradiacions externes. Després del descobriment de la radioactivitat per Henri Becquerel en l'any 1896, era generalment acceptat que l'electricitat atmosfèrica o ionització de l'aire era provocada exclusivament per radiació produïda per elements radioactius a terra i pels gasos radioactius o isòtops de radó que aquells produeixen. El posterior mesurament durant la primera dècada del segle XX sobre el ritme d'ionització de l'aire respecte a l'altitud va demostrar un descens que podia explicar-se per l'absorció de la radiació ionitzant pel mateix aire. En l'any 1909, Theodor Wolff va desenvolupar el primer electròmetre. Aquest era un instrument dissenyat per mesurar la taxa de producció d'ions dins d'un contenidor segellat hermèticament. En l'any 1911, Domenico Pacini va observar variacions simultànies de la taxa d'ionització sobre un llac, sobre el mar i a una profunditat de 3 metres sota la superfície. Del descens observat sota l'aigua, Pacini va concloure que una part de la ionització podia ser deguda a fonts diferents de la radioactivitat terrestre. Encara que l'any 1912 el físic austríac Victor Franz Hess va demostrar que la ionització atmosfèrica augmenta proporcionalment amb l'altitud, concloent que la radiació havia de procedir de l'espai exterior. En un experiment on introduïa electròmetres de Wolff millorats en tres globus sonda i fent mesuraments a 5.300 metres d'altitud, va deduir que la intensitat dels raigs còsmics augmenta amb l'altitud i que el seu nombre varia amb la latitud, sent 1,5% més intensos durant el dia que durant la nit. Per descartar el Sol com a responsable d'aquesta radiació, va repetir l'experiment durant un eclipsi de Sol, observant que la radiació continuava augmentant amb l'altura. El descobriment que la intensitat de radiació depèn de l'altitud indica que les partícules integrants de la radiació estan elèctricament carregades i que les desvia el camp magnètic terrestre. El mateix Victor Franz Hess va parlar del seu descobriment amb aquestes paraules: "La millor explicació al resultat de les meves observacions ve donada per la suposició que una radiació d'un enorme poder de penetració entra en la nostra atmosfera des de dalt." En l'any 1919 va rebre el Premi Lieben pel descobriment de la ultraradiació o radiació còsmica. També va estudiar la radioactivitat terrestre, així com la conductivitat elèctrica i l'equilibri d'ionització de l'atmosfera. Fruit d'aquests treballs, en l'any 1936 li va ser atorgat el Premi Nobel de Física, compartit amb Carl David Anderson. Posteriorment, el físic nord-americà Robert Andrews Millikan, que estava especialitzat en l'estudi d'aquesta radiació, va ser qui demostraria que aquesta era d'origen extraterrestre, batejant aquesta radiació com rajos còsmics. Els raigs còsmics que arriben a l'atmosfera del nostre planeta en la seva capa superior són principalment protons i partícules alfa d'alta energia. La resta està constituït per electrons i partícules pesades ionitzades. Aquestes se'ls denomina partícules primàries. Tals partícules carregades interaccionen amb l'atmosfera i el camp magnètic terrestre, convertint-se en partícules secundàries, ja que són el producte de la interacció de les partícules primàries amb l'atmosfera, distribuint-se de tal manera que, a causa del camp magnètic terrestre, la majoria d'aquestes partícules es reorienten cap als pols per després arribar a la superfície. Per tant, la quantitat de partícules que aconsegueixen arribar al Sol varia segons l'altitud, ja que a major altura menys atmosfera, amb la qual poden interactuar, i per la latitud, ja que a major latitud major quantitat de partícules desviades pel camp magnètic. Tot i que els cicles solars d'11 anys poden provocar certa variació. Les cascades de partícules subatòmiques o radiació secundària s'originen per l'acció dels raigs còsmics primaris. Aquests raigs primaris poden aconseguir energies elevadíssimes de l'ordre de 10 elevat a 20 electrovolts, 100 milions de vegades més energètics que qualsevol partícula produïda en els més potents acceleradors de partícules. El procés que dona inici a una radiació secundària a l'atmosfera terrestre és provocat per una partícula primària que, al col·lisionar amb les partícules de la nostra atmosfera, provoquen una sèrie de reaccions nuclears que originen noves partícules que repeteixen el procés en cascada. D'aquesta manera es pot formar una cascada de més de 10 elevat a 11 de noves partícules en un instant. Els corpuscles integrants de les cascades es poden mesurar amb diferents tipus de detectors de partícules basats en la ionització de la matèria o per l'efecte Cherenkov, sent una radiació de tipus electromagnètic produïda pel pas de partícules en un determinat mitjà a velocitats superiors a les de la llum en aquest medi. El valor de la velocitat de la llum en el buit no pot superar-se, però en un mitjà si és possible, en ser aquesta velocitat forçosament inferior. A principis dels anys 90, Alexander Gurevich i Anatoly Karashtin van realitzar una sèrie d'investigacions després d'analitzar les dades obtingudes amb un interferòmetre de ràdio registrats durant 3.800 llamps a Rússia i Kazakhstan. Les mostres van donar a entendre que la combinació de microdescàrregues i la influència dels raigs còsmics poden estar darrere de l'origen dels raigs. En aquestes investigacions es van comprovar que les descàrregues de milions de volts s'efectuarien per la interacció dels raigs provinents de l'espai amb les gotes d'aigua dels núvols, sent capaços de provocar llampecs a l'interior d'un núvol de tempesta. Ja llavors es va intuir que les partícules dels raigs còsmics s'ionitzen en l'aire dels núvols i generen una gran quantitat d'electrons lliures. El propi camp elèctric dels núvols accelera els electrons fins al límit mateix de la velocitat de la llum, per després provocar una reacció en cascada de noves partícules, reacció que acaba en un llampec. Els científics de la NASA han advertit sobre el perill de la radiació còsmica que podria provocar sobre les futures missions tripulades cap a altres mons. Referent a això, dins dels nous dissenys de futures naus que ens portin cap a Mart, estem molt en compte aquest paràmetre en no tenir la protecció natural que ens brinda el nostre planeta davant d'aquesta radiació d'alta energia. Un informe del Consell Nacional d'Investigacions assenyala que els científics de l'Agència Espacial dels Estats Units han de treballar a consciència per comprendre i protegir els astronautes d'aquesta radiació constituïda pels raigs còsmics i els vents solars. Les partícules d'aquesta radiació travessen el cos humà i poden destruir l'ADN contingut en les cèl·lules, provocar un funcionament anòmal o afectar la capacitat d'autocuració. Si ens centrem en els raigs còsmics d'alta energia, aquests poden induir un càncer en travessar el cos d'una persona. Per aquesta raó, cal que es tingui un ple coneixement sobre els efectes biològics dels ions basats que formen part d'aquesta radiació d'alta energia i molt perjudicials per la salut dels futurs viatgers interplanetaris. L'origen dels raigs còsmics encara és motiu de debat. Dins del que es coneix, la nostra estrella, dins dels períodes en què esdevenen grans erupcions, el Sol emet raigs còsmics de baixa energia, encara que aquests fenòmens estel·lars no són comuns. Pel que es dedueix, que no és una explicació satisfactòria de l'origen d'aquesta radiació. Per tant, tampoc no ho són les erupcions d'altres estrelles semblants al Sol, encara que cal assenyalar que la majoria dels raigs còsmics de baixa energia que arriben al nostre planeta provenen d'algun lloc dins de la nostra galàxia. Les explosions d'en supernoves són, almenys, responsables de l'acceleració inicial de gran part dels raigs còsmics, ja que les restes d'aquestes explosions són potents fonts de ràdio que impliquen presència d'electrons d'alta energia. L'any 2007, un grup de científics argentins de l'Observatori Pierre Auger va realitzar un espectacular descobriment que va inaugurar una nova branca de l'astronomia. Aquest grup va trobar evidències que la major part de les partícules de raigs còsmics prové d'una constel·lació propera, Centauri. Se sap que en aquesta constel·lació se situa una galàxia activa i el nucli conté un forat negre supermassiu, d'on es creu que és l'origen d'aquesta font de radiació detectada. El descobriment observat en Centauri sembla ser extrapolable a totes les galàxies de nuclis activats per forats negres. També es pensa que, com a conseqüència de les ones de xoc procedents de les explosions supernova que es propaguen al llarg i ample de l'espai interestel·lar, es genera una acceleració addicional d'aquestes partícules, encara que no existeixen proves concloents que aquestes explosions d'estrelles afectin de manera significativa els raigs còsmics. No obstant això, se suggereix que les estrelles binàries font de raigs X poden ser responsables de part d'aquesta radiació còsmica. Els estudis radioastronòmics d'altres galàxies mostren que aquestes també contenen electrons d'alta energia. Els centres d'algunes galàxies emeten ones de ràdio de molta major intensitat que la Via Làctea, ja que l'energia emesa per aquestes galàxies actives, degut, segons sembla, a una regió compacta en el seu centre. En alguns casos, aquesta regió central emet dolls de partícules que s'estenen a enormes distàncies, encara que en tots els casos la font primigènia d'aquesta energia és la emesa des de la regió central. Això pot indicar la relació entre aquestes fonts de partícules d'alta energia amb els raigs còsmics, tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre aquesta qüestió. Una de les grans incògnites al voltant dels raigs còsmics més energètics és la seva procedència, ja que les especulacions, conjectures i models que proposen solucions a aquest enigma són molt variats. És possible que la major part dels raigs còsmics més energètics siguin protons provinents de fonts externes a la nostra galàxia, però suficientment properes com perquè l'efecte GZK o efecte Grayson-Zepin-Kuzmin, que estableix un límit teòric a l'energia dels raigs còsmics ultraenergètics provinents de fonts distants, no els freni. En conseqüència, les seves direccions, quan són detectats, no apuntarien a les seves veritables fonts, ja que les seves trajectòries s'haurien desviat a causa del camp magnètic de la nostra galàxia i l'existent entre les galàxies. Si aquest fos el cas, aquests camps magnètics haurien de ser més intensos del que actualment es pensa. Una teoria alternativa conjectura que els raigs còsmics d'alta energia pot ser que no siguin protons, sinó nuclis amb molta més càrrega elèctrica. Doncs a major càrrega elèctrica, més afectada es veurà la trajectòria de la partícula, de manera que el camp magnètic galàctic seria suficient per explicar la modificació de les direccions d'arribada, donant-se fins i tot en les partícules més energètiques. Una altra possibilitat és que aquests raigs còsmics fossin neutrins, que són partícules sense càrrega i on les trajectòries no pateixen desviacions en travessar camps magnètics ni poden ser frenats pels fotons de la radiació còsmica de fons, per la qual cosa les seves fonts podrien estar a distàncies enormes. Accelerar raigs còsmics fins a aconseguir les energies tan altes com les que s'observen requereix condicions astrofísiques molt extremes i violentes, com en els observats en les galàxies actives. Això ha portat els científics a especular que potser els raigs còsmics no van ser accelerats fins a energies tan altes, sinó que són producte del decaïment d'hipotètiques partícules de masses molt grans que es van formar quan l'univers era molt jove, amb densitats i temperatures molt elevades. Una altra possible explicació és que d'alguna manera s'estés cometent algun tipus d'error en els càlculs, que fins avui hagi passat inadvertit i que causi una sobreestimació de l'energia del raig còsmic. Si efectivament hi hagués una forta caiguda en el nombre de rajos còsmics a energies properes al llindar de 10 elevat a 20 electrovolts predita per l'efecte GZK, seria molt important mesurar-la en detall, ja que confirmaria el seu origen cosmològic. Es coneixen pocs processos físics que puguin produir partícules amb aquestes enormes energies. Desvetllar l'origen dels raigs còsmics d'alta energia permetrà comprendre quines són les fonts astrofísiques més energètiques de l'univers. I fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem parlat d'un dels enigmes més intrigants del nostre univers, els raigs còsmics. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les ones de la teva emissora local. Adéu-siau.